Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Deu i nou minuts, tornem al Sant Cugat a fons, ho fem amb l'espai de música del Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Estàs bé?
Sí. Sí? Tu també?
Sí, sí, cansat, però bé. Si s'ha de fer curses populars, cansa, després el dia següent no acabes de...
Has fet curses populars?
Sí.
Perquè, bueno...
Bé, no, i és que de llavors si no em creixes la panxa i no és bona idea, no és bona idea. Escolta, avui, la setmana passada em vas fer una mica, jo et vaig preguntar, no? Et vaig fer aquesta pregunta d'això del bel canto ben bé què és.
Sí, la setmana passada vam parlar de l'Elisir de More perquè aquest divendres passat ho vam fer aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat i de fet estem encara amb la gira d'Òpera Catalunya. I aprofitant que encara estem amb això, l'altre dia vam portar el director d'orquestra que ens parlés del una mica de la visió del director.
I va parlar, eh?
Va parlar.
Sí.
Avui tenim un altre convidat que vull presentar-lo, que és en Manel Esteve, que és un dels personatges dels barítons de l'òpera. Manel Esteve és un baríton extraordinari, una persona que fa molts anys que conec, un gran cantant, un gran actor, a més, perquè amb això dels cantants d'òpera és un requisit que hauria d'entrar. Mira, de fet, el que estem sentint ara és la música amb la que entra el seu personatge, que és el bel core, i jo li dono la benvinguda perquè, a més, és de totes les seves virtuts professionals. El Manel és una persona que conec fa molts anys, és un gran amic, una bellíssima persona, i estem molt contents de tenir-lo aquí. Manel, benvingut, bon dia.
Bon dia, què tal, com va?
A mi si em presenten així algun dia, jo estaré molt content, eh?
Perquè l'acabo de convidar a esmorzar, què creus?
Aquí hi havia el... Val. No sabia jo si hi havia aquí alguna...
L'has de convidar primer.
Ja sabeu que les meves opinions sempre són sinceres.
Sí. Sempre van lligades
al personatge.
A com de gran és l'entrepà de l'esmorzar, no?
Sí, sí.
Això, parlàvem la setmana passada, vaig preguntar jo, en la meva ignorància habitual, això del bel canto, què significava?
El bel canto és un estil musical lligat als cantants, bàsicament, que per això bel canto, que va unit al virtuosisme dins de l'instrument, que és el sol, les cordes vocals. És a dir, quan els compositors composen, demanen al cantant els extrems amb el seu control de la veu. És a dir, saber fer tota mena de filigranes amb la veu, com per exemple trinos, com per exemple coloratura, que vol dir fer moltes notes molt ràpid, saber fer silabato, que vol dir paraules molt ràpid, aguantar frases molt llargues, tota aquesta mena de virtuosisme vocal, que és el que ens hi demanen els compositors de l'època, des de finals del segle XVII fins a molt principis del segle, o molt finals del segle XIX, és l'estil que es feia des de Cimarosa, més o menys, fins al primer Verdi, que és més o menys.
Perquè vam parlar la setmana passada de l'Elisir de More de Donizetti. Des del punt de vista d'un cantant, com s'afronta aquesta obra en concret?
Aquesta, bueno, més o menys totes s'afronten de la mateixa manera. Quan un el truquen i li donen la bona notícia de que tindrà un contracte nou, sí, doncs el primer que ha de fer, a vegades és difícil perquè quan un no té feina doncs vol dir que sí immediatament, s'ha de ser responsable, i el primer que ha de fer si no coneix la partitura, és mirar la partitura, veure si s'ajusta a les condicions vocals i tècniques d'un mateix. Si és així, s'accepta el personatge, veus si tens dates lliures, creues els dits, si és així, l'acceptes, llavors comences a mirar totes les fases. Primer és adaptar-lo a la teva interpretació, què en penses tu del personatge, com el vols afrontar, veure bé si no coneixes l'idioma, exactament què és el que estàs dient en cada moment, no aproximadament, sinó exactament què és el que estàs dient, mirar quina és la teva visió del personatge per quan arribis al moment d'enfrontar-te amb el director musical i el director escènic, tenir tu mateix el teu propi criteri per tal de poder negociar. No sempre és possible, però intentar poder negociar tant amb el director musical com amb l'escènic.
I en aquest sentit, jo no sé si t'hi has trobat, però és la primera pregunta que se m'acudeix fer. La mateixa obra, és a dir, s'afronta de manera... Per exemple, imaginem que la Desgràcia de Mòria ja l'haguessis fet en una altra ocasió amb un altre director. Si tu ja l'has feta, s'afronta diferent o no?
Això depèn de cadascú. En el meu cas, que m'agrada molt ser com un camaleó, m'agrada molt canviar, jo faig reset. De fet, quan hi ha un vídeo de l'obra, a mi m'agrada no veure'l. Vols veure el vídeo perquè així ja saps... No, jo no vull saber res, jo vull anar verge, verge en el sentit artístic de la paraula, i m'agrada anar al que em diguin. Jo vull fer exactament el que em demanin, perquè crec que el director, tant musical com escènic, estan firmant una obra que ha de ser genuïna, ha de ser única, i si tu vas amb uns vicis adquirits, al final l'obra està adulterada, no és l'obra que vol el director. I crec que la forma més fidedigna de fer una obra és anar verge, anar amb el que et demanin.
Sí, perquè clar, aquí hi ha un tema important, sobretot a l'òpera, que és que els cantants s'han d'adaptar a dos directors, el director musical, que doncs, té la seva visió musical d'aquella obra, i el director d'escena, que és el que li dona la vida, el moviment i la vida a l'escenari en aquella obra, que normalment van junts, però no sempre. De vegades hi ha discrepàncies importants entre l'un i l'altre, i els cantants estan aquí al mig, però evidentment el que hem de fer és adaptar-se d'entrada al que es demana. I com bé diu el Manel, el tema dels vídeos, no?, del YouTube, bueno, està bé i no, perquè tu si vols veure una obra ara pots anar al YouTube i la vols veure, però si tu has d'afrontar una producció nova és el pitjor que pots fer, perquè llavors comences a agafar coses que no van amb allò, perquè de fet els moviments, els gestos, la relació entre els personatges... És una unitat, no? La posada en escena és un fet unitari. Llavors hi ha moviments i mirades i relacions que, si tu els aportes sense que te'ls hagin demanat, el que fan és distorsionar aquella lectura que es fa de l'obra, no? Amb la qual cosa, a mi sempre m'han admirat molt els cantants, perquè saben fer moltes coses que jo no sé fer. Primer de tot és cantar bé, que això sempre em fa molta enveja, però altres, a més, és saber cantar com se'ls demani i saber actuar com se'ls demani. Per això jo, quan he presentat el Manel, he fet incís també en que ell, a part d'un gran cantant, és un gran actor, perquè és una persona que a l'escenari convenç. És una persona que quan tu el veus allà, hi ha cantants que quan els veus són ells, però el Manel, quan està a l'escenari, és el personatge. I això és quelcom realment que diu molt a favor de l'artista que aconsegueix això.
En tot cas, si algú s'ho ha perdut, pot tornar a veure aquest Elixir de Mòria Tortosa, l'1 de març, a Girona el 3 de març, a Manresa el 6 i a Vic el 17.
El 17 de març, sí.
Per tant, una gira més o menys llarga, no? Deies sí, abans, quan et truquen, quan no tens feina, et truquen, doncs mira, escolta...
Està bé, està
millor
bé.
Que per una...
No, a més, la virtut d'aquest tipus de gira que fa l'Òpera de Sabadell és que, conjuntament amb la Simfònica de Sant Cugat, és que... Del Vallès, perdó. Sí, és que per mi com...
Estem a Sant Cugat,
exacte. És com...
Amb la Simfònica de Sant Cugat hi parlarem demà, que ve el Josep Ferrer.
Amb la Simfònica del Vallès, perdó. No tornarà a passar fins d'aquí 2 hores. El problema, la virtut d'aquestes associacions és que no només fan, ara ho parlàvem fa 2 minuts abans d'entrar en antena, és que no només fan la seva obra a Sabadell, en aquest cas, o al Vallès, sinó que tenen la capacitat i les ganes, perquè no només s'ha de tenir la capacitat, de rodar, de treure la seva producció del seu teatre i portar-la a fer una gira realment important, perquè no deixa de ser moure a un volum de gent tan gran per tants teatres a Catalunya, és una cosa que s'ha d'agrair, que s'ha de lloar, perquè seria important que ho poguessin fer. Al Liceu, per exemple, li costaria molt més perquè és molt car moure tot un Liceu, però sí que s'haurien de treure els recursos perquè el Liceu ho pogués fer i perquè altres entitats ho poguessin fer.
Sí, clar, això lligat amb el que dèiem l'altre dia de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, no? De fet, l'associació fa una feina extraordinària. No oblidem que l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell és una entitat privada, amb una subvenció pública petita, però és una entitat que amb molt pocs recursos, una entitat privada que amb molt pocs recursos fa molt més que moltes entitats públiques amb moltíssims recursos, no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya. L'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell és una de les entitats a nivell operístic més potents de tot l'estat espanyol i torno a dir-ho, és una entitat privada. I aquí la feinada de la senyora Mirna Lacambra i d'en Xavier Gundulbeu, que com vam dir la setmana passada ens va deixar el dia 13.
També l'ha recordat l'Eduard Gené a la tertúlia.
Sí,
fa uns minuts.
Són gent de la que s'ha de parlar, són persones de la que mai podrem estar-los prou agraïts per la feina que fan, en pro de la difusió de la cultura, en pro d'apropar l'òpera, que és un espectacle, com deia el Manel, clar, molt car de bellugar, implica molta gent, una orquestra, un cor, una escenografia, uns solistes, és un espectacle molt bèstia. Jo diria que de totes les expressions artístiques que hi ha, és potser la que implica més gent alhora, no? Sí.
Per això el preu de les entrades, també.
Però no oblidem que són bastant més barates que el futbol, eh? Això també
no, però sense comparar. A mi la comparació del futbol i l'òpera sempre m'ha frapat molt, perquè, bueno, també el futbol mou molt més gent i no només són les 22 persones que estan al camp, sinó també hi ha molta més gent, no?
Sí. Però...
Llavors, bueno, és igual, no? Sense comparar el futbol amb l'òpera, perquè crec que són mons molt diferents, sí que és cert que dins de les arts escèniques l'òpera és un espectacle car. Les entrades al final són cares o barates en funció del que val el que hi ha darrere. En aquest cas, l'òpera, si comencem a comptar sous de gent que al final ha de menjar de la seva feina, sense menjar caviar i iraní tots els dies, al final el que veiem és que hi ha un munt de sous. Si vinem maquillatge, perruqueria, sastreria, atrezzo, maquinària, il·luminació, so, no so per amplificar-nos a nosaltres, sinó per posar el retorn de l'orquestra dins de l'escenari i puguem sentir, o els camerinos poder sentir el so de l'orquestra, el cor, el director de cor, els regidors, hi ha un munt de gent que podem... Una companyia petita d'òpera arriba fàcilment a les 200 persones, persones. Clar, producció, tota aquella gent, al final han de menjar. I és per això que les entrades de l'òpera són cars, no perquè hi ha una persona darrere que s'està fent d'or, sinó perquè és un espectacle car de produir, però que al final dona de menjar molta gent.
Jo diria que més que car o barat, els preus de les entrades, jo diria que les entrades valen diners. Però clar, relació gent implicada, preu de l'entrada, potser no és car.
I qualitat de l'espectacle.
I qualitat de l'espectacle, evidentment.
Al final.
Jo, si et sembla, Manel, et volia proposar, ja que hem parlat abans del bel canto, de la coloratura, del silabato, de tot això, tenim un bon exemple d'això, que seria, no és de l'Elisir d'Amore, que en tindríem molts també, però aquest m'agrada perquè ara explicarem per què, que és el del Barbero de Sevilla, el Largo al Factotum. Si et sembla, el posem, sentim un trosset i aquí veurem tot aquestes coloratures, silabatos, que dius i tal. I l'hem triat perquè, no sé qui és l'orquestra, però el baritón, als oients els hi sonarà, és un tal Manel Esteve. I és el número 5, sisplau. Aquesta és l'àrea del Barrio de Sevilla, que em deien de l'Largo al Factotum. Si em permets, explicaré una anècdota molt ràpida d'aquesta àrea que expliquen, que diu que Rossini, el seu lloc predilecte per composar, era ajagut al llit. Sempre composava al llit. Diu que quan estava composant aquesta àrea, li va caure el paper, el full en el que estava escrivint, li va anar a parar sota el llit. I li va fer tanta mandra aixecar-se que diu que va dir, saps què? Tampoc m'estava agradant massa com m'estava quedant. Tornaré a començar. I va tornar a començar a escriure una segona àrea, una segona versió. O sigui, de fet, l'àrea que ha passat a la història és la segona versió. La primera va quedar a sota el llit de Rossini.
Escoltem-la una mica, doncs. Di qualità.
aquesta producció en concret, el que dèiem abans de fer reset, un arriba pensant que el Barbero de Sevilla, que el Fígaro, és un personatge de l'època que és, amb una ret al cap. I aquí, en concret, en aquesta producció, que era el Teatre Principal de Mallorca, jo anava vestit de John Travolta, amb un tupé, amb unes ulleres de sol, amb una xupa de cuiro, entrava amb una bicicleta tipus com si fos una moto chopper, i bueno, al final un ha de fer reset, perquè si tu arribes volent fer aquest Fígaro i et toca fer aquest altre, estàs perdut, clar. Era una barreja entre John Travolta i Tony Manero, perquè us feu una idea. I clar, bueno, va ser una producció molt, 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 molt divertida, ens ho vam passar molt bé, però havies de fer reset, perquè si no estaves perdut. Quan un estudia el Barbero, també el que ha de tenir en compte és que és una àrea molt difícil perquè és té una extensió molt àmplia, és molt aguda, també té notes greus, i el més difícil per un baríton per cantar la cavatina és que entres completament en fred. Quan entres a l'escena i el primer que cantes és això, i per desgràcia més, és la part més coneguda de l'òpera.
És el que tothom espera.
I llavors, bueno, la responsabilitat és... és un baríton lleuger perquè canta això, no? L'orquestra sona, no és la mateixa orquestra de quan es va composar aquesta òpera, les orquestres eren més petites...
Els instruments també tenien una altra sonoritat.
Exacte, més, sonaven sí. menys, i eren menys persones tocant a l'orquestra i els instruments tenien un so menys potent. Clar, ara sona, les orquestres sonen bastant més i
a més... Sobretot el metall. El metall van...
I llavors al final una ha de lluitar.
Però perquè, bueno. Esclar, no, o sigui, ara això ho comentaves, que jo sempre ho he pensat des de la meva, com sempre, des de la meva perspectiva totalment profana, però que ha de ser... Has de... Quan et poses a cantar allà al mig, has de sobreposar-te amb moltíssima... O sigui, no només que es toqui més fort, sinó que són molta gent.
Sí, bueno, aquí en tenim un d'ells, un d'aquests...
De, m'ho deia abans, ho hem comentat a la tertúlia amb la Montse Moral, també, que la viola sonava fatal.
Sí, els viola fatal. Aquí, sempre, tots els acudits que tots, fan sempre sí, són de
sempre
viola.
Som, tots els acudits... Els de l'EP del món de la música som els violes. Però sí. Tots els acudits.
No és cert.
O contrabaixos, també.
La veritat és que són grans perquè són en realitat els que porten l'harmonia, un dels que porten l'harmonia de la corda i si no són bons...
Mira, perdona,
podem explicar algun acudit de violes?
Ara vendria
el silabato, mira.
La cosa és aquesta, que a l'orquestra, a la viola, que sempre se li diu això, que no és cert, perquè realment porten l'harmonia, que l'harmonia no és fàcil de portar. Si l'harmonia no està centrada amb la resta, tot va fora. Diguem que és no només la part rítmica, sinó la part que porta, on se sosté tota la melodia.
Diuen que els instruments de l'orquestra que normalment estan fent l'harmonia són com la salut, que és que no la trobes a faltar fins que no la tens.
Exacte.
Però expliquem algun acudit de violes, però vinga,
va. També n'hi ha de directors i n'hi ha de cantants.
No, però està bé, jo crec que això és curiós, explicar-ne algun.
De violes, no? A veure, deixa'm pensar una estona, anem xerrant i ara deixa'm pensar algun.
És que n'hi ha molts, eh?
N'hi ha molts,
jo
sí.
Jo crec que està molt bé explicar també una mica les històries.
N'hi ha un que diu que, quina, no? que tenen en comú els llamps i els dits d'un violista. Diu que no saps mai on cauran ni el mal que faran. Per exemple.
Veieu, és que està bé explicar aquestes intrahistòries, perquè al final també, d'alguna manera, tots els mons els tenen.
És cert, que és tot. No, però com tot. Perquè al final el viola, pobret, doncs és una persona que està allà... Bueno, també li passa una mica als contrabaixos.
També n'hi ha molts de contrabaixos. N'hi ha un que aquest és molt bèstia, però que diu que aquest que tenen en comú... que tenen com un taüt, una caixa de morts i un contrabaix. Diu que en el contrabaix el mort està fora. El contrabaixista. Aquest és molt bèstia.
Doncs, en tot cas, això passa en totes les feines i en tots els sectors. Que
sí, però sempre hi ha uns que som els predilectes. No?
Sí, no, nosaltres aquí també els estereotips dins de la mateixa redacció nostra. La gent d'esports, la gent de cap de setmana, la gent de no sé què, la gent de... Sempre és culpa del...
I també hi ha molts de directors, també. De directors.
És que els directors han de ser gent una mica especial, oi? També.
Sí, esclar. Però n'hi ha... Clar, hi ha una mica la creença aquesta, o bueno, jo t'he de dir que no molts, gràcies a Déu. És el que parlàvem un dia, de cos que em preguntaves si els grans solistes són gent estirada. Jo deia, no, anar estirat o no, no depèn de ser més gran solista, va lligat a la persona. I normalment els grans solistes són gent, els que jo he conegut, són gent d'un tracte exquisit i d'un tracte fàcil, i són gent propera, la mateixa Montserrat Caballé, era una dona d'un tracte personal molt proper al Plàcido Domingo, tota aquesta gent. Però els directors hi ha una mica aquesta creença de que es pensen que són Déu, no?
No, ni molt menys,
però és...
És la imatge que s'ha transmès, és com de gent com... Clar, perquè evidentment és el que sobresurt, i una altra vegada des de la visió d'un profà, perquè jo veig només el que veig a sobre l'escenari. Evidentment, la gent que esteu a dins és una altra història.
No, i sí que és cert que hi ha figures a la història de directors que són, per nosaltres, semideus, que ara ja no, o Abbado, o són gent que estan a un nivell de genialitat dins del nivell musical, que per nosaltres són semideus, llavors nosaltres sí que els elevem fins a un punt
místic. Moltes vegades és més nosaltres que ells mateixos.
Sí, som nosaltres. Bueno, jo no l'he conegut personalment a cap dels dos, però sí que és veritat que nosaltres arribem a un punt d'elevar aquelles persones, a mitificar aquelles persones.
I canviant de tema totalment, em quedava una pregunta que sí que et volia fer, Manel. El món de la música, viure de la música, viure d'actuar, diguem-ne, no d'actuar i després, a més, fas classes de cant i fas no sé què...
En el meu cas, de moment no, però bueno, tot pot arribar,
Això, realment... Perquè parlàvem l'altre dia amb un grup de jazz que venia, que deia que s'havia precaritzat moltíssim el món del jazz. No sé si en el món de l'òpera, del cant, també està passant que perd valor la feina de la gent.
No, valor no, el que sí que
valor
perd...
Valor econòmic.
Exacte, el que perd és valor econòmic, el que va baixant... Però és una qüestió, el que parlàvem abans, de si la inversió baixa i a la butxaca de la gent... no s'ho pot permetre, no, és una qüestió d'oferta i demanda. Si tu ofertes 2.300 o 2.200 llargues d'entrades al Liceu, per exemple, o 1.000 o gairebé 1.000 a la faràndula de Sabadell, i tu en vens 500 o 600 a Sabadell, tu has d'intentar vendre més entrades, perquè si no, no pots...
No cobreixes
costos. Tu has de rebaixar costos per intentar fer-ho viable, perquè si no has de tancar la paradeta. Llavors, al final, com es rebaixen costos? Pues el senyor de l'orquestra cobrarà menys, el senyor de l'escenari cobrarà menys, la senyora... Perquè al final arriba un punt, que és el que dèiem abans, l'òpera no es pot fer amb menys gent. Hi ha òperes que sí, si tu vols fer una Serva Padrona o vols fer una... Canviar-li de matrimonio, sí, però si vols fer una Aida o un Nabucco o una Traviata, al final la Traviata no es pot fer amb menys gent de la que s'ha... Bueno, sí que es pot fer una reducció, clar, tot es pot fer, evidentment, però si la vols fer
amb cara i ulls.
Al final necessites un mínim de plantilla que has de respectar, i aquella gent, bueno, doncs com estem ara, o sigui, al final la precarietat va arribant no només al sector de la música, va arribant a tothom, i nosaltres, evidentment, no vivim en un món a part, no vivim en un altre planeta, evidentment, a nosaltres també ens arriba, quan la gent no arriba... Doncs a nosaltres també ens van rebaixant els caixers i plorem, evidentment, com plora tothom, però no hi ha un altre, és el que ens toca i el que hem de patir.
Sí,
no
és com, i és una mica com ha quedat, després de la crisi, una mica com ha quedat tot plegat en el món de la cultura, no?
Però és tot.
És tot, sí, no és només l'òpera, és tot en general, i, bueno, mira, és anar tirant com es pugui, a vegades millor, a vegades no tant, però sempre amb alegria, no?
Mm-hmm, sí, sí.
És el que ens ha tocat, el que ens ha tocat fer. Hi ha una... tenim temps encara, oi?
Encara algun minutet,
vale,
ens
hi ha queda. Hi ha un altre fragment musical que m'agradaria posar, sí? Perquè amb el Manel...
Serà l'últim, però això ja t'ho avanço, eh?
Doncs, a part d'òpera, ell i jo hem fet moltes sarsueles junts, de fet també amb el teu pare i amb el, mm-hmm. i amb el teu germà, amb els dos Vicenç, Esteve i amb tu, i que és una altra de les facetes que tu toques bastant, a més, de sarsuela. Toques molta.
Tota la que em deixen.
I més n'hi hagués, eh? I hi ha un fragment d'una obra molt divertida, també molt complicada, eh? Seria, encara que sigui sarsuela, seria podríem dir que és belcantista, també, no? Que és l'àrea del maestro Campanone.
Absolutament,
si et sembla, la posem. Està gravada en directe i la qualitat tècnica de la gravació, bueno, de vegades rasca una miqueta, però jo, ja saps que jo sóc amant dels directes, mm-hmm. i on hi hagi una gravació en directe, que retirin les d'estudi per perfectes que sigui. Llavors la posarem, la sentirem i en comentarem una miqueta, perquè és una àrea que és una paròdia. Bueno, ara en parlarem, ja veuràs.
Aclarem que és romança.
Sí, és romança.
Romança, quan és sarsuela és romança, eh?
És veritat.
Ara, per corregir-me, lo de l'orquestra de Sant Cugat...
És la romança del...
És que estava llegint tota l'estona allà. Sant Cugat de Catalina i de Libertat.
És la romança del maestro Campanone.
Si no, se'ns acabarà el temps.
Com sempre, el temps ens tira a sobre,
sí,
no?
Sí, evidentment.
Això només dic, això és una obra que és una paròdia d'una òpera. Això s'ha fet bastant amb sarsuela. Es fan paròdies molt ben fetes, eh? No, una paròdia, quan es fa amb sarsuela una paròdia, és quelcom realment molt elaborat. A partir d'una òpera sèria, Vicent Lleó va fer una sarsuela que és la paròdia d'aquesta òpera sèria, i aquesta és la romança principal del personatge, que també aquí també està cantada pel Manel. I jo penso que, bueno, aquesta és una bona manera de poder acabar el programa.
I tant.
És despedint-nos i ens despedim escoltant el nostre convidat com canta aquesta magnífica romança.
Ara sí, ara sí.
Deixa'm acomiadar-me d'una altra manera, també. Moltes gràcies per
gràcies
ser avui
tu,
amb nosaltres.
Tu, faltaria més.
Un honor, com sempre, tenir gent com la que ens porta el Lluís Cabal. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Jo també, moltes gràcies, Manel, de veritat que ha sigut un plaer. Sempre és un plaer veure.
Avisa, eh?
I avisarem més temps.
Que vagi bé.
Vinga, gràcies.
Que vagi bé. Nuestra escena está acabada. Tengo el aria ya trazada. Me he compuesto un ritornello todo nuevo, todo bello, todo nuevo, todo bello, 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 todo nuevo, todo bello, todo nuevo, todo bello. Oídlo. Dice así. Tra la 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 la. Muy bien. Tra la 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 trombón. Pa 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 pa. Cuando suena el clarinete, el fagot se le intromete. Fa mi mi re mi fa. Las dos flautas y el fagot se detienen sobre el sol. Yo os ofrezco una armonía de grandiosa melodía. Yo he compuesto una armonía de grandiosa melodía y ha aturdido al mundo entero, ha aturdido al mundo entero al oírla quedar.